dia i benvinguts a una nova edició de Línia Directa amb l'alcaldessa de Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat. Ja tenim amb nosaltres l'alcaldessa Mercè Conesa, benvinguda a Cugat TV.
Hola, molt
bon dia.
Molt bon dia.
Volem parlar amb vostè de qüestions que afecten, com és habitual en aquest espai, la ciutat i també la ciutadania, i un d'aquests temes que està molt sobre la taula és l'ERO que Mútua de Terrassa estudia tirar endavant. Aquesta mateixa setmana també hem conegut un principi d'acord entre sindicats i empresa que de moment sembla que es podrien estalviar els acomiadaments reduint jornada i a més sembla que se salvarien, tot apunta que se salvarien els serveis que s'havia parlat que potser desapareixerien de la nostra ciutat. Creu que és una bona sortida que la problemàtica i una manera de fer front a les retallades que estudia fer la Generalitat?
A veure, nosaltres celebrem el diàleg i celebrem aquest principi d'acord entre la patronal i el comitè d'empresa de Mútua Terrassa. De fet, com a alcaldessa de la ciutat, haig de dir que estic amatent amb tots els temes de salut perquè sé que són temes prioritaris per a la nostra ciutadania i li haig de dir que se'ns feia una mica gruixut el que plantejava Mútua de Terrassa en un primer moment. No ens semblava proporcionat el que estava d'altra banda plantejant el Servei Català de la Salut. De fet, la sorpresa va ser quan es va anunciar el tema de la rehabilitació, que en cap cas mai havia estat contemplat. Crec que aquest principi de diàleg és molt bona notícia perquè es poden reconduir les coses d'una altra manera. Som conscients que cal fer alguns ajustos i cal fer estalvis, però sempre i quan això no suposi un dèficit en els serveis que s'estan donant o un retrocés. Per tant, nosaltres podem entendre que es plantegin algunes mesures de concentració de determinats serveis en èpoques de l'any o en determinats centres, però el que no ens semblava era que s'hagués de perdre, per exemple, la rehabilitació. De tota manera, nosaltres hem demanat la reunió del Consell Rector del Consell Territorial de Salut, que agrupa la zona del Vallès Occidental Oest, per tal de posar a sobre la taula i en comú com afecta això als diferents municipis de la comarca i veure quines solucions també podem ajudar a trobar, perquè al final hem de ser conscients que aquesta crisi econòmica pertoca a tothom, el dèficit de l'administració pública també pertoca a tothom, uns en tenen més responsabilitat, altres menys, però en qualsevol cas els que estan gestionant en aquest moment Generalitat evidentment aporten i posen a sobre la taula mesures que ja fa temps s'haurien d'haver pres i per tant jo li haig de dir que malgrat hi hagi decisions que de ben segur no ens agraden, hem de mirar que aquestes afectin el menys possible els serveis.
Aquesta és una bona solució potser per evitar els acomiadaments. També està pendent l'adjudicació de la gestió dels CAPs de la ciutat, que ja a partir de l'any vinent inclouran el tercer CAP. Quin operador creu que seria el més indicat? Que es quedi Mútua de Terrassa, la pròpia Generalitat o Cooperativa de Metges?
Jo crec que la competència és bona, també li dic. Crec que nosaltres hauríem de vetllar perquè aquests diners que vindran de vell nou per dotar aquest tercer CAP no quedin barrejats amb l'altra despesa de sanitat que es fa a la ciutat i per tant que siguin diners que puguin utilitzar-se per donar servei a la ciutadania. Per tant, crec que com a ajuntament hem de vehicular i demanar la competència, una competència sana, una competència legítima, en igualtat de condicions i que aquell que doni el millor servei per la ciutat sigui el que s'ho emporti. També li dic que a mi m'ha semblat que en els darrers mesos s'utilitzava en certa manera un conflicte laboral intern de l'empresa per jugar també amb les afectacions als serveis dels ciutadans i jo demanaria que això estigués separat, és a dir, una cosa és la relació, conflicte i conveni col·lectiu que hagi de negociar una empresa prestadora de serveis sanitaris i l'altra és els ajustos que demana Generalitat, que són ajustos que de ben segur es poden plantejar i que no tenen per què ajustos indiscriminats i sense criteri.
Canviem de qüestió. Tant vostè com el tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, el senyor Carles Burgalòs, han parlat aquestes setmanes, aquests darrers dies, del pressupost del 2012. no s'han amagat que serà un pressupost reduït respecte a altres pressupostos de la ciutat. Podem parlar ja de xifra? De quina xifra tindrà el pressupost del 2012?
No, no tenim a sobre la taula la xifra, la tindrem al llarg del mes de setembre, però evidentment el marc d'ingressos ens marca i ens defineix quin marc de despeses tindrem. Com saben, nosaltres hem ajustat moltíssim sempre doncs que aquest marc fos equilibrat i per tant no generar dèficit, i per tant és el que farem i és el que proposarem amb absoluta rigorositat quan tinguem clar el marc d'ingressos i per tant què ens ingressarà l'Estat a nivell de participació d'ingressos de l'Estat. Sabrem com ens podem moure, en quina mesura ens podem moure.
Perillen alguns serveis de la ciutat, doncs, tenint en compte aquesta reducció?
A veure, nosaltres sempre hem dit que la nostra prioritat serà la política social i per tant els serveis que presta l'Ajuntament i que té obligació de prestar l'Ajuntament en política social no perillen. Nosaltres seguirem apostant per aquests serveis. Jo no diria en cap cas que hagi de perillar cap servei. El que diria és que aquest Ajuntament fa molts anys que fa la feina, és a dir, que no ha estirat més el braç que la màniga, no s'ha compromès més enllà del que era possible, i per tant a mi, més que això, que quins serveis fa, no poder invertir, per exemple, en habitatge. O sigui, ens estem trobant en aquest moment que les línies de crèdit bancàries doncs, no són senzilles, i per tant ens trobem doncs, que els bancs estan doncs, posant dificultats a poder doncs, trobar línies de crèdit per tirar promocions d'habitatge públic endavant. Evidentment, si no tenim aquestes línies de crèdit, no podrem tirar aquestes promocions d'habitatge. Però això va molt lligat també a l'escenari global i a l'escenari bancari. I per tant, jo diria que nosaltres com a serveis bàsics a prestar, nosaltres els podrem garantir.
No deixem la línia dels diners, en aquest cas parlem però del Consell Comarcal, que aquesta setmana hem conegut que sembla ser que estudia, de fet serà efectiva una pujada del més del 400% en el preu del transport públic escolar no obligatori, que recordem que és el que es produeix d'una mateixa ciutat cap a una escola de la mateixa ciutat. Com ho veurà? I creu que davant d'aquesta situació l'Ajuntament potser hauria d'ajudar les famílies i s'hauria de fer càrrec d'aquest cost? És una solució, no?
Bé, l'Ajuntament no es pot fer càrrec d'aquest cost, no és possible, i per tant s'hauran de trobar altres solucions. Concretament, escoles diguéssim que estan afectades per aquesta mesura serien l'Escola de la Floresta, l'Escola doncs, Catalunya i l'Escola del Turó de Can Mates. L'Escola del Turó de Can Mates té un conveni en què es posava el transport, però recordem que va ser sempre amb un acord provisional. Per què? Perquè s'entenia que en el moment que la línia de transport públic del Turó de Can Mates estigués funcionant, aquest transport es podria retirar. Per tant, jo el que diria a les famílies del Turó de Can Mates, els diria, en aquest moment són 24 nens concretament, i els diria, posarem aquest transport públic que ja existeix, aquesta línia que va al Turó de Can Mates, amb uns horaris que siguin perfectament adequats per que els nens puguin accedir a l'escola. Per tant, jo crec que el problema d'aquestes 24 famílies es pot solucionar amb el transport urbà. En el cas del Catalunya són 48 nens i en el cas de la Floresta són uns quants més. I bé, en aquest sentit estem estudiant possibilitats. Quines són les possibilitats en relació a que el transport doncs, urbà, per tant l'autobús urbà, pugui cobrir la ruta, i quines són les altres possibilitats. Nosaltres creiem que no podem assumir la part d'increment d'aquest cost. El que podem és estudiar alternatives, tenint en compte que sempre hi ha una part que l'han de pagar les famílies, una part l'ha de pagar doncs, el Consell Comarcal, i una part, que és la que feia fins ara, la posava l'Ajuntament. Mentre ens mantinguem en aquest criteri de repartir-ho entre les tres parts, jo crec que podrem trobar la solució. Sabem que potser és molt alarmant el que s'està dient, però això vol dir que aquest servei tenia un dèficit impressionant. també ser conscients que tots aquests anys doncs, han, aquestes famílies han gaudit d'aquest transport sense cobrir-ne doncs, aquesta part de cost que és un cost que anava a pèrdues. L'administració ha de canviar el xip, l'administració ha d'anar a la cultura del cost, no a la cultura de la despesa. La cultura del cost vol dir que hem de saber exactament quant ens costen els serveis per saber si els podem prestar. Per tant, jo crec que aquest és l'escenari i bé, nosaltres crec que podrem doncs, arribar a consensuar majoritàriament aquest tema.
No deixem el transport, parlem per exemple de la zona 1, ara s'ha constituït recentment l'àrea metropolitana de Barcelona, això garantirà doncs, que es pot treballar ja en aquesta línia de que Sant Cugat formi part de la zona 1? Tenim data, per exemple, d'entrada?
No hi ha data d'entrada, estem, el que sí hi ha és data d'inici dels treballs. Data d'inici dels treballs vol dir que es constitueix doncs, aquesta àrea metropolitana on hi ha una comissió que s'encarrega de tot el transport metropolità i en aquesta comissió hi haurà un representant de Sant Cugat que haurà de ser qui haurà de començar a calendaritzar com ens incorporem en aquesta zona 1. Jo vull recordar que els municipis que tenen zona 1 són municipis que en el seu dia van fer un recàrrec en els seus impostos i jo també crec que aquest no és el moment per fer recàrrecs en impostos ni posar més pressió fiscal a la ciutadania. Per tant, hem d'estudiar com orientem aquest pagament que ha de fer tota la ciutat per poder-nos incorporar a la zona 1 del transport. Però ho farem mica en mica i veurem quins plaços i terminis i anirem informant.
Tenim poc temps, la setmana del llibre hem conegut que finalment aquest any ja no acollirà Sant Cugat cap dels seus actes. Des de l'organització s'assegura que ha sigut una manca de voluntat per part de l'Ajuntament. Està d'acord amb aquesta versió de l'organització? I si és així, per què no li interessarà a l'Ajuntament doncs, tenir aquesta setmana del llibre?
No, jo no crec que sigui així. Jo crec que la setmana del llibre va venir a Sant Cugat rebotada de Barcelona, diguem-ho clar, no s'havien posat d'acord en Barcelona i per tant buscaven alternativa i bé, doncs en aquest moment els hi va anar bé. La setmana del llibre suposava una sèrie de costos també a nivell doncs, de l'Ajuntament i per tant, bé, jo crec que en aquest cas ells han pogut recuperar la plaça de Barcelona, bé, doncs ho entenem, però a més també crec que en aquest moment ni l'Ajuntament ni els llibreters estàvem disposats a fer una despesa extraordinària en aquest tema. Això no vol dir que nosaltres buscarem doncs, alternatives, que estem treballant en el marc doncs, del Premi de Poesia, per exemple, o altres doncs, esdeveniments que tenim a la ciutat i en els que també podem doncs, promoure el que és la lectura i per tant la difusió doncs, dels llibres i sobretot del llibre en català no? o de la literatura catalana. Però jo no ho miraria tant com un fracàs, sinó que Sant Cugat s'ha aprofitat d'una oportunitat durant uns anys i bé, i en aquests anys doncs, hem pogut doncs, construir, però també doncs, hem de dir que s'ha recuperat la plaça de Barcelona i bé, i en aquest sentit doncs, ho respectem.
Senyora Conesa, el temps se'ns esgota. Moltes gràcies per explicar-nos totes aquestes qüestions. També l'aprofitem l'ocasió per desitjar-li unes bones vacances i al setembre ens retrobem.
Moltes gràcies, doncs bones vacances a tothom. Crec que sempre són necessàries, tot i que evidentment jo faré vacances però sempre amb l'ull posat a Sant Cugat.
Doncs així ho veurem al setembre quan l'alcaldessa es tornarà a posar al capdavant de la ciutat. Nosaltres els recordem que poden trobar tota l'actualitat local a cugat.cat a internet i també seguir-la a través dels butlletins horaris del 91.5 de la FM. Bon dia i fins la propera.